Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La via eslovena, és a dir, una declaració de la independència per etapes, és la que apareix com a una com a opció més probable perquè el president Carles Puigdemont presenti demà a la tarda al Parlament. Tot just 24 hores abans de la compareixença del president de la Generalitat, així ho ha revelat l'eurodiputat Ramon Tremosa, que cita aquesta via, la d'Eslovènia, amb la seva separació de l'antiga Iugoslàvia, com un exemple que es pot fer i es pot seguir a Catalunya. El govern català assegura que s'està treballant per una mediació internacional fins a l'últim moment, hores en què s'estan posant sobre la taula els processos d'independència que hi ha hagut a Europa. Al Palau de la Generalitat hi ha diverses reunions que s'estan fent en les últimes hores per acotar i per definir aquesta compareixença de demà a la tarda al Parlament. Hem sabut avui, d'altra banda, que la cancellera alemanya Angela Merkel va parlar dissabte amb Mariano Rajoy per traslladar-li el seu suport a la unitat d'Espanya. Merkel també ha parlat aquest cap de setmana i en les últimes hores amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. En la trucada que es va produir aquest dissabte, més Merkel va traslladar aquest suport al president del govern espanyol. I també hem sabut avui que el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dit que el govern espanyol perseguirà tots els que hagin faltat al respecte a les forces de seguretat. El ministre de l'Interior ha agraït des de Toledo la feina dels guàrdies civils desplaçats a Catalunya davant el que ha qualificat de desafiament d'un independentisme embogit. I sobre corrupció, un apunt, la Fiscalia manté la petició de 125 anys de presó per a Correa per la trama Gürtel. També es rebaixa 3 anys la de Bárcenas, per a qui en demana 39. Fins aquí l'actualitat. D'aquí uns minuts, el mirador de l'actualitat.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Coneixes amb el doctor José Aznar, l'espai de psicoteràpia que t'ajuda amb els teus dubtes i preguntes i on trobaràs consells per un millor benestar psicològic i emocional. Coneixes amb el doctor José Aznar, psicoteràpia a la ràdio pel teu dia a dia. Cada dimarts i dijous a 8:45 del vespre a Ràdio Estel.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 5 minuts de les 6 salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Avui volem analitzar la institucionalitat catalana que està, sens dubte, en joc. És el tema del nostre temps d'anàlisi en què ens preguntem què passarà en les properes hores, si hi haurà declaració unilateral d'independència i si aquesta es produís, en quins termes. L'alternativa sabem que són unes eleccions que es puguin convocar des de Catalunya per evitar l'aplicació de l'article 155 i no permetre, per tant, la via d'aquest article constitucional, que és la que permetria al govern espanyol fer-ho. Un respir o una pausa per explorar vies de diàleg. Pausa naturalment establerta des del govern català. Així ho demanava, per exemple, l'exconseller Andreu Mas-Colell, ara fa uns dies, i també el conseller Santi Vila. És viable alguna mediació en les circumstàncies actuals? També és una pregunta que es fan molts ciutadans. I quin paper pot tenir l'Església, si és que pot ser un agent mediador? Això amb el ressò de la massiva manifestació que hi va haver ahir a Barcelona en defensa de la unitat d'Espanya i també en defensa d'una Catalunya dins l'estat espanyol, parlem avui en el nostre col·loqui. I us preguntem amb aquest escenari, amics oients, quin moviment polític i institucional seria el millor ara per a Catalunya? Moviment en el sentit de gest polític o acció política. Teniu tres possibles respostes. La primera, aturar qualsevol iniciativa unilateral, com ara la DUI o l'article 155, i dialogar. Segona opció, aplicar el resultat de l'1 d'octubre i declarar la independència. Tercera, recuperar l'ordre constitucional des dels poders de l'Estat. Podeu decantar-vos per una d'aquestes opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes, com sempre, a radioestel.cat. Ens acompanyen avui per analitzar l'actualitat Joan Capdevila, que és diputat d'Esquerra independent al Congrés i també membre de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Gràcies. També ens acompanya Roberto Labandera, militant del PSC, exportaveu d'Infraestructures i de Territori al Parlament de Catalunya pels Socialistes. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya el membre de Catalans Lliures i analista polític Alexander Golovín. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també saludem avui Fernando Sánchez Costa, diputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Tarda tranquil·la abans de la tormenta, Ignasi.
Per què tormenta o per què tempesta? Perquè demà passarà alguna cosa greu, creu vostè? El veig una mica amb aquesta preocupació, amb aquesta sensació.
Sí, sí. Desgraciadament, em sembla que no en tinc cap dubte i anem cap al desastre.
Però el desastre quin serà? Que es presentarà una declaració d'independència al Parlament i s'aprovarà amb la majoria?
I després no hi haurà altre remei que l'acció contundent de l'Estat i entrarem en una dinàmica tristíssima per la societat catalana.
Ja que hem entrat en aquesta dinàmica, els altres creuen, més enllà del que prefereixin que passi, que es produirà això?
És que és molt és gairebé impossible que ni un diputat del PP ni un d'Esquerra Republicana se'ns escapi una mica de wishful thinking.
Bé, no hi ha problema, no hi ha problema.
Tant, si més no a mi. Jo no veig cap desastre a la vista.
Vostè no veu cap desastre, vostè vol que es declari la independència i creu que es farà...
Escolti, porto mitja vida esperant aquest moment.
Sí.
Clar.
Però creu que...
Què de volgués, si no?
No, naturalment, però creu que en aquestes condicions és viable?
No són les millors, no són les que voldríem, però són les que ens han deixat. I al final el que volem és que mani la democràcia, i que mani el poble, i que mani qui... com s'ha expressat, com ens han deixat expressar. I, escolti, jo és que no seria capaç de mirar-li la cara a la gent que va rebre, i de valent, prop de 800 persones, i que van posar la cara, literalment, van posar la cara per defensar els seus anhels de llibertat i els seus anhels de democràcia. I...
Això diumenge 1 d'octubre, vol dir.
Sí, sí, clar, parlo d'aquests, no, dels que alçaven el braç ahir, no.
Miri, ja n'hi ha prou, eh?
No n'hi ha,
ja n'hi ha prou.
No n'hi ha prou.
Ja n'hi ha prou.
No n'hi ha prou. Eren molts i tenim fotos.
Ja n'hi ha prou.
I vostè no era.
Ja n'hi ha prou.
Sí que podem demostrar, senyor.
Ja n'hi ha prou. Sisplau, Alec, ja n'hi ha prou.
Un momentet, un momentet.
Ja n'hi ha prou.
Continguis i no s'enfadi.
Ja n'hi ha prou.
Jo vostè no l'heu.
Marxo.
No, senyor, li demano, sisplau, senyor Sánchez Costa, que no se'n vagi, sisplau. Bé, en tot cas, s'ha produït aquesta situació. Ens trobem en directe quan d'aquí a 5 minuts i mig serà 6:45. Molt bé, doncs ha tornat perquè se li ha demanat al senyor Sánchez Costa, li agraïm que hagi tornat, i en tot cas sí que demanaria, senyor Sánchez Costa, no és perquè jo doni la raó a uns o altres, sinó que imperi una miqueta la... no sé si dir bon
no
humor.
No crec que
haveu
fes a ningú.
Bé, si es manifesten amb terroristes,
en tot cas, jo sí que li puc assegurar que els ànims estan molt exaltats, i sí que li puc assegurar que, pel que hem sabut i hem contrastat des de Ràdio Estel, no són molts els que aixecaven el braç.
No, però n'hi havia, no?
Podria haver algú. Senyor Labandera, vostè era a la manifestació i és socialista, vostè.
Jo em vaig manifestar el dissabte.
Sí?
Les manifestacions de blanc, de
sí, sí, les de diàleg. Sí, sí.
I em vaig manifestar ahir per una raó que algú també ho deia avui a la premsa, per no quedi que per la gent independentista té ocupat el carrer. Sí, podia haver diferències i discussions amb altres grups, però penso que la situació és de tal gravetat i de tal situació tan extrema que és evident que això em veia impel·lit a sortir. Jo vaig venir en tren des de Vilafranca, puc dir que a Martorell ja el tren no s'hi cabia, no vaig sentir crits en cap moment d'ultras, gent que sí, manifestava la seva
situació. Un estat d'ànim o un estat...
Vaig veure moltes senyeres i jo no vaig veure cap malsada amb la salutació feixista. Jo no la vaig veure. Després he vist a la premsa, evidentment, que sí, que havien hagut alguns minoritaris, però d'extremistes hi ha a les dues bandes d'aquesta situació, la situació política. Perquè jo crec que també és molt condemnable quan hi ha grups que s'alineen amb la independència, que se manifesta davant dels partits polítics, o intenten ocupar-los, o fan escratxes.
Sí, senyor.
I per mi, jo, en aquest sentit, crec que les dues
també
radicalitats...
També ho condemna vostè, senyor.
Naturalment.
Les dues radicalitats...
És que no pot ser d'altra manera.
Són condemnables.
Jo
de la mateixa manera
coses.
Que, per exemple, alguna de les frases que es va dir ahir, jo tampoc la compartí, per tant, no la vaig cridar. És a dir, jo crec que nosaltres no hem de dir Puigdemont a la presó,
que també era
responsabilitats
també
polítiques.
Dir, també era minoritari, això?
I si cal, doncs, i si hi ha un procediment judicial posterior, doncs este haurà de donar resposta davant de la justícia, si és el cas.
Ho va dir Borrell clarament, eh? Perquè serà un jutge qui ho decideixi.
La posició dels socialistes que estàvem allà, i crec que interpreto molts companys i moltes companyes, és de dir, escolta'm, hi ha molta gent que volem conviure en pau i dins d'Espanya, que aquesta és la posició per la qual jo hi vaig anar.
Molt bé, queda dit, senyor Golovín, que vostè ofereix una visió més d'analista.
Clar, és el que
encara que tindrà les seves idees, també, segur.
Sobre la manifestació, jo totalment a favor. És a dir, totalment a favor d'una manifestació de gent que surt al carrer a defensar la seva posició, una posició legítima, democràtica...
Però no és la seva, vostè no hi va anar.
No és la meva, no hi vaig anar, per descomptat, però estic molt a favor d'aquesta manifestació perquè crec que totes les parts s'han de manifestar, ja sigui al carrer. El problema, i és que és una llàstima, i és que aquesta gent que manifestava la seva opinió no ho fes el diumenge d'octubre, que era quan era vinculant i que era quan comptàvem els vots i quan la gent havia d'expressar la seva opinió.
No ho fessin votant, vol dir vostè.
Exacte, és una llàstima que quan...
No era vinculant.
I tant que ho era.
De vista del marc legal...
No. Bueno, és que estem trencant el marc legal espanyol, aquesta és la gràcia, per tant no pot comptar com que estem dins del marc espanyol.
Però el marc vigent no era.
No, evidentment.
No era vinculant.
I dins del marc vigent català, sí. I segon, com jo sóc l'única de taula que no ha estat ni és diputat, llavors ho veig una mica diferent, no? I el que espero que passi demà és que els nostres representants, i tu, Ignasi, que parles a l'inici de la institucionalitat de Catalunya, les institucions, jo el que espero és que els nostres representants polítics electes de la majoria del Parlament, que tenen majoria absoluta, demà facin cas al que va expressar la voluntat popular dels catalans i no traeixin, i per tant no siguin traïdors, a la voluntat del poble català i a les lleis aplicades pel Parlament de Catalunya.
Senyor Sánchez Costa, i torno a demanar que hi hagi, només per part de vostè, sinó de tots, que hi hagi una mica...
Jo en primer lloc vull demanar disculpes...
No, ho dic a tots, eh?
Vull demanar disculpes...
No es preocupi.
I especialment a l'amic Cat de Vila, perquè l'aprecio...
No tens per què donar-les, oblidat.
I són moments difícils, ara mateix quan veníem ens van arribant missatges de les convocatòries convocades demà davant del Parlament. Jo no sé si tinc garantida la meva seguretat demà, si podria sortir del Parlament, és a dir, no sé quina és la situació, ¿vale? És a dir...
En tot cas, hem de confiar que hi hagi, com sempre, quan van els diputats al Parlament, hi hagi aquesta seguretat
garantida. Sí, però recordo també l'any 2011, no? Però, bueno, és veritat que ara hem de mantenir la serenor i el seny i dir-te les disculpes. Llavors, jo penso que la manifestació d'ahir, que hi va haver molta gent, sé que a vostès els ha sobtat, de gent que hi havia. Sé que els ha deixat fora del lloc, sé que estan intentant tota la propaganda de dir...
Es refereix als independentistes.
Que venien convois de Madrid, que tal...
No sabia... Jo m'he mostrat molt a favor, no?
Sí, sí. No sabia que, el, que els avis no, tenien...
Tampoc està dient... Però... Sí, però està dient que estan sorpresos, entén ell. Però en tot cas després diran, eh?
Però els vull dir una cosa, mirin. L'any 2012, l'independentisme va fer una gran manifestació que va significar un punt d'inflexió. I va significar l'inici del procés, i Artur Mas va convocar eleccions, etc. No? La manifestació d'ahir suposa un punt d'inflexió. Hem perdut definitivament la por, hem trencat l'espiral del silenci, i això posa en marxa una onada que acabarà amb el nacionalisme fora de la Generalitat, i acabarà amb una alternativa a Catalunya. Perquè jo crec que la gent ja n'està cansada, i després de 40 anys de règim nacionalista... ha arribat l'hora d'una alternativa a Catalunya. I la gent, aquesta onada, ja veurem, serà imparable.
Però què passarà? Els 40 anys de nacionalisme, no sé si es refereix als que porta governant el PP i PSOE a Espanya, perquè el PP és el partit més nacionalista que coneixem. Ho veiem l'altre dia amb les banderes, feia gràcia que Vargas Llosa estigués allà davant l'estació de França criticant el nacionalisme i darrere tenia tot de diputats amb banderes i tal. No sé, jo sempre van dir que això és nacionalisme. I sobre el que deia el Fernando, només sobre la seguretat, bueno... Qui no va estar, no va tenir la seva seguretat garantida van ser la gent que van exercir el seu dret a decidir, el seu dret d'autodeterminació, el seu dret a decidir a quina unitat política volen pertànyer el dia 1 d'octubre, que es va acabar amb més de 800 ferits. Qui potser tampoc té la seguretat garantida és Carles Puigdemont, que avui Pablo Casado ha dit que potser acaba com el president Companys. Potser, potser qui no té la seguretat garantida és el president.
Perquè el president Companys, recordem-ho...
Va ser afusellat. Sí.
Jo crec que són declaracions desafortunades, i ho he dit.
De fet ho ha aclarit després, el senyor Casado ha dit que es referia només a l'empresonament.
Perdó, no, invocar un paredón no és desafortunat.
Escolta'm, ell no invocava el paredón.
Al final del president Companys va ser molt a prop d'aquí.
Començo. Joan,
vinga,
no em punxis que estic una mica empanyat.
O sigui... ho commemorarem
perdoni, senyor
Capdevila. Les últimes paraules van ser a
punt en fuego. Aclareixi, senyor...
A més, el 15 d'octubre és aniversari. Jo penso que les figures històriques... I, a més, comparar moments històrics no ajuda. No ajuda en absolut.
Completament d'acord.
Perquè són diferents.
Però, perquè són diferents. Sí. Perquè són diferents. Jo espero que no s'arribi a cap nivell de tensió d'aquesta. Penso que hi ha... Jo estic quasi en el convenciment de que pot arribar una situació demà sobre aquesta hora. Començarà un ple que no sabem com acabarà, que tenim tots la informació i la intuïció de que perquè avui acabo de llegir també en un digital que l'ANC ja convoca, la gent es concentra en defensa del resultat de l'1 d'octubre, però en aquestes hores fins allà jo crec que encara podríem, perquè crec que l'obligació que tenim com a partit polític fer tot l'esforç perquè no s'hi arribi al desastre que es deia en començar aquesta tertúlia. Ara, ni la transició, ni la república, ni la guerra civil, penso que la hem de recordar en aquests moments, perquè, si no, realment el que estem és enverinant les emocions que ja estan en un punt molt àlgid i, en canvi, no ens deixaran veure la raó que és l'única de les qüestions en que pot solventar aquest tema. I el pacte polític, I els pactes es fan en base a renúncies. El que a mi més em preocupa és que algú digui... que el referèndum de l'1 d'octubre va ser absolutament legal, quan no es va fer en un marc legal, perquè aquest marc legal està suspès, o em preocupa que es digui el poble de Catalunya als 2 milions de participants, que són un 37% del cens. Què es va veure ahir? Que hi ha una altra part de la ciutadania de Catalunya que no està gens d'acord amb això. Que segurament havia sortit per no estar convocada o per una certa por a la invasió nacionalista que ha caràcter independentista. Però jo em nego a pensar que la paraula del poble de Catalunya doncs hagi estat només d'un cantó, perquè això pràcticament és dir que són uns els que tenen la raó i els altres que no la tenen. Sortirem d'aquesta situació en base a un pacte, cedint de les dues parts, segons algunes coses, i revisant les normes de convivència que hem tingut fins ara. Però jo crec que aquesta seria la bona manera de sortir.
Avui ens acompanyen al Miró de l'Actualitat, recordem-ho, Fernando Sánchez Costa, del PP, Joan Capdevila, d'Esquerra, diputat a Madrid independent, també Roberto Labandera, del PSC, i Alexander Golovin, membre del grup liberal Catalans Lliures. Senyors, comentava abans, molt breument, si pot ser, senyor Sánchez Costa, que anem a una alternativa. De quina manera creu que es perquè vostè d'una banda diu que demà es produirà el desastre, però després diu que hi haurà una alternativa. Quin escenari contempla? L'alternativa de l'article 155 que convoqui eleccions al govern espanyol? O quina? O que hi hagi eleccions autonòmiques si és que al final no es declara la independència?
Jo crec que de forma racional l'única i la millor sortida en aquests moments és que el president Puigdemont convoqui eleccions. I que les digui com vulgui, aquestes eleccions, però que convoqui eleccions. I llavors, si vol, fins i tot, que puguem situar-nos perfectament de la fotografia que té Catalunya en aquests moments i a partir d'allà començar una nova etapa. Crec que la situació està suficientment bloquejada, enverinada, en una dinàmica perillosa com per ara tirar més endavant. És a dir, les eleccions són un parèntesi que ens donarien a tots pau, serenor i possibilitat també, fins i tot, de saber exactament on estem, no? I tot l'altre és anar per camins que potser no tenen després tornada enrere.
Sobre aquest tema m'agradaria posar dues preguntes sobre la taula i sobretot per a aquells que demanen eleccions. És a dir, si tornen a convocar eleccions i torna a sortir una majoria independentista, què passa? I si aquesta majoria independentista creix el seu percentatge, què farien vostès? O és que només ja fem eleccions i surt i interpretem el resultat i fem cas al resultat de les eleccions si és el resultat que a nosaltres ens agrada? Jo en democràcia entenc que quan en unes eleccions es fa el que la majoria decideix. Llavors, si en aquestes eleccions torna a sortir una majoria independentista fins i tot més gran, què farien vostès? Tornarien a convocar eleccions fins que surti el resultat que a vostè els agrada?
Escolti, jo el que penso és que després de 5 anys i en una situació límit com la que estem vivint, és bo saber què passa exactament i què pensa exactament Catalunya en aquests moments. Vale? D'una forma
i
legal.
I després no descarta vostè.
Escolti, que com que els seus aplicaran el 155, entre les atribucions hi haurà la convocatòria d'eleccions.
Però vostès ho estan desitjant, això? Perquè és que jo...
Vostè està desitjant que es facin eleccions. No, jo cap ni una.
Escolti, les eleccions, ara per ara, les pot convocar Puigdemont, encara.
No estic tan segur que el 155 no s'ha aplicat mai.
No s'ha aplicat mai, efectivament.
És igual, ho fa el Senat. Tenen el 90% dels vots. No pateixi.
No, que es pugui aplicar o no és una altra història.
No, que es aplicar de diferents maneres.
Ho dic perquè el tema del 155, quan anem a llegir el que diu l'article 155, diu que hi ha tot un procediment, que vull dir, hi ha temps, a més, però no, en cap moment he sabut llegir, possiblement no he sabut, de que es puguin convocar eleccions a través del 155.
Sí, perquè s'atribueix...
És treure-li les competències al president de la
Generalitat. És evident que hi ha una situació lògica des del punt de vista polític i fruit de l'acord. Perquè,
quin acord? L'acord del Senat?
No, fruit de no, però fruit de l'acord, perquè jo crec que després del 155 algú s'haurà a parlar dels dos cantons. Jo crec que aquí hi ha reversibilitat, aquest procés.
Seure's...
Hi ha reversibilitat, i com que crec que hi ha reversibilitat, perquè hi ha una qüestió molt important que no han dit, però que això volia deixar-la sobre la taula.
Endavant.
Tenim un problema d'inseguretat econòmica important. Els moviments de la gent que està demanant a les entitats financeres...
És fals.
Això no és fals.
Això és real.
I al banc, a veure meu, va entrar una persona que va entrar a dir si podia...
Escolti'm, jo conec més d'un cas que en aquest moment s'està preguntant i alguns que ja ho han fet.
Segurament un munt de votants del PDeCAT que tenen accions de la Caixa i van veure com s'espumaven l'altre dia.
Sospito que la gent amb els seus recursos està molt preocupada.
No fem trampes.
I a més, avui...
No feu trampes, vosaltres.
Avui ha sortit una dirigent de la CUP, és cert que és l'extrem radical de la coalició independentista, que ho ha dit. Farà falta retenir els recursos de Catalunya per garantir la viabilitat de la república. Esto, o
parlava de corralito.
Claro, esto es un corralito.
El corralito és fals. No hi ha una massa de gent als bancs anant a treure els diners, perquè si no ja estaríem al corralito. Això és una estratègia del discurs de la
por. Des de casa teva?
Això és fals, perquè una transferència no implica crèdit. És a dir, el corralito és només quan treus crèdit, no quan fas transferències. Per tant, no diem coses que no són veritat. I en segon lloc...
Quan tu mous la massa de diners d'un país, jo vinc d'un país que, a més, això l'Ignacio sap, que és l'Uruguai, que va tenir un corralito, i molt discret, sempre es parla de l'argentí, jo m'estimo més que no es parla de l'Uruguai, però que va ser duríssim, perquè el que va marxar del país van ser els recursos monetaris del país, fins a un 60%.
Sí, cuidado. Però això no és un corralito. Un corralito és quan treus els diners en efectiu i una transferència és,
ja posen un límit,
és diner digital, no és en efectiu. Per tant, no estem parlant d'un corralito. Siguem seriosos.
I després... moment, per de molta gent, els recursos estan situats en un altre territori. No ens enganyem. No ens enganyem.
No, però has mogut els diners?
Clar que no.
Hi ha preocupació.
De fet, demà em posaré, perquè no tenim por davant del vostre discurs.
No, no tenim bueno, doncs sembla que la Caixa, que el Banc Sabadell, que Abertis, que Gas Natural...
que
sabeu què han fet?
Tots regulats.
Tots?
Regulats. No, a mi... un negoci regulat.
A mi em fa molt gràcia. O sigui, la CUP deu estar molt contenta. Han aconseguit foragitar les multinacionals de Barcelona i, per tant, el prestigi de Barcelona, també a nivell europeu. El que és curiós
és que l'edifici de la Caixa està absolutament...
és que l'instrument hagi estat el PDeCAT. I té gràcia, perquè algunes... jo em consta que algunes d'aquestes entitats han finançat mitjans que han estat agents de la propaganda independentista, que, i ara han de marxar. Doncs, com deia el Borrell, potser ho haguéssiu hagut de dir una mica abans.
Quan, canviar la seu, una seu social pot ser una habitació a 4 metres quadrats amb algú agafant un telèfon.
Sí, no.
Per tant, que
no
ens diguin coses.
No és un canvi
I fent citacions, ja que el senyor Fernández Sánchez Costa fa una citació de Borrell, jo m'agradaria recordar una cita que deia el company de Borrell l'altre dia, Vargas Llosa, que el 2013 deia que un país mai pot retenir una població dins d'un estat en contra de la seva voluntat. Això ho deia el 2013 Vargas Llosa. Potser hauria estat interessant que ho digués ahir al discurs.
Bé, polític tan reputat que els peruans van preferir en Fujimori, imagini's.
Sí, això va ser, és una història molt llunyana, fa més de 25 anys que va ser candidat a la presidència del Perú. Recordem bé, encara...
és un escriptor excel·lent, no ho podem negar-ho.
Naturalment.
Sí, segur que molts oients l'han llegit.
De Vila.
A Vargas Llosa, se l'ha de llegir molt, però escoltar-lo
més. A vostès els agrada més l'Arnaldo Tegui com a les manifestacions.
No, a mi m'agrada el Vargas Llosa el 2013.
Jo no crec que no podem restar mèrit a ningú d'aquest país del cantó que estigui, perquè hi ha gent que realment és molt valuosa intel·lectualment.
Sí, però després, com a polític, potser no.
Això és una altra història que, en tot cas, es durarà un altre moment.
Els hi agraeixo l'esforç de brevetat. Recordem que estem amb Fernando Sánchez Costa del PP, amb Joan Capdevila, Vila d'Esquerra Republicana, també amb Roberto Labandera del PSC i també amb l'analista i membre de Catalans Lliures, Alexander Golovín. Molt interessant, molt intensa aquesta sobretaula, aquesta tertúlia d'avui, aquest col·loqui, parlant dels moviments polítics que es poden produir. En tot cas, bé, sembla que una de les possibilitats que apuntava en les últimes hores, per exemple, l'eurodiputat Ramon Tremosa, és una presentació de proposta de declaració d'independència, però que no es materialitzés ara. La via eslovena, efectivament. Però, clar, això què implica? Que es pot negociar que es tiri enrere, que no? Que...
perquè, però,
clar...
per obtenir què?
Per obtenir què? El tirar enrere?
Sí, vol... què està disposat el govern de l'Estat i del
Aquesta
PP?
Aquesta és la qüestió. No sé si el senyor Sánchez Costa té alguna...
Disponibilitat per sí, la, però... per és les tonyines, tonyinades, tonyinades.
Bé, en tot cas, el demanar disculpes no desencalla els problemes polítics.
Clar, però és que tinc...
No dic que està molt bé que es faci.
Que ha rebut i molt, i després ha tingut de suportar el cinisme de l'Enric Millo, company meu d'Unió Democràtica, i expulsat per independentista, de recordar. Clar,
Unió Democràtica. Era d'Unió Democràtica abans,
jo vaig ser dels 5 consellers nacionals
que va
votar en contra de la seva expulsió, per vergonya meva.
Si pot ser que no s'allargui...
Si tot això fos a canvi de... Escolti, parlem d'un referèndum legal i acordat, i ara que vostès han descobert que els carrers també són seus, doncs poder així s'animen. Clar, el problema és que en un país que es forja literàriament entre la picaresca i l'esperpent, és difícil arribar-hi a un acord.
Joan, no facis comentaris supremacistes i comentaris insultants i
No, estic seguint els comentaris literaris.
Home, el segle d'or espanyol...
És previ segurament superior.
És bastant ric, vull dir que reduir Espanya a la picaresca, em sembla
no,
que...
No.
Bé, em sembla que no és una tertúlia literària, això, senyors.
Perquè vostè no vol.
No, ja la faríem molt bé, segur.
Però, entendríem més.
Com que ens queden uns segons, volen comentar alguna cosa sobre el que pot passar demà i...
Bueno, jo més que comentar, voldria desitjar que demà no hi hagués cap proclamació ni cap declaració d'independència. i la possibilitat de donar-se un període per buscar una sortida.
Doncs, portem
des del debat de l'Estatut, que aquí hi ha hagut molta responsabilitat, i és cert que hi ha hagut responsabilitat també del partit que actualment té el govern d'Espanya, doncs no hem pogut trobar aquestes solucions i crec que, en canvi, no podem defallir en la possibilitat de buscar-la.
Ho lamento pels altres perquè no hi ha temps per més. Una paraula o dues...
Sí, que el cel ens ajudi en aquests moments.
Bé, doncs, això em sembla que els que són creients ho comparteixen.
Sí,
tot,
sí, que junts escriurem amb lletres lluminoses la història de la nostra llibertat.
Molt bé, doncs llibertat i democràcia em sembla que es comparteix. Gràcies, Alexander Golovin, Roberto Labandera, Joan Capdevila.